10 i 20 minuts del matí. Bé, hem anat parlant de l'autòdrom aquests darrers temps. Bé, més que parlar de l'autòdrom, hem anat a cavall dels diferents esdeveniments sobre l'autòdrom, que ja ho saben, que ha pres una especial volada aquest projecte del qual se n'ha parlat molt, se n'han dit moltes coses, i que és evident que almenys fins avui presenta un cert rebuig social important. Hi ha a la vora de 15.000 signatures, que les pàgines que recullen signatures, ja ho saben, sempre tenen detractors i persones a favor, en el sentit de fins a quin punt les xifres són les que són, però diguem-ne que hi ha a la vora de 15.000 signatures a la pàgina de la causa que vol que el projecte de l'autòdrom no segueixi. Hi ha un sitgetà darrere aquest projecte, que és l'arquitecte Jordi Artigas. Jordi Artigas, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia, com estem?
Quants anys porta d'arquitecte, Jordi Artigas?
Pues ja des de l'any 95, que vaig presentar el projecte final de carrera, i el 96 vaig començar les tasques d'arquitecte.
Sí, sí. Jo no sé si amb 25 anys a Jordi Artigas, diguem-ne, li havia passat mai tenir al davant un projecte que hagi generat, per una banda, aquesta expectativa, per una altra banda, evidentment hi ha persones a favor, i per altra banda aquest rebuig que hi ha sobre la taula. Us havia passat mai això?
No. Cert que el món de, una cosa és el món de l'arquitectura i l'altra és el món de l'urbanisme. El món de l'urbanisme i de la planificació sempre genera controvèrsies, i en alguns casos sí que ens ha passat en alguns planejaments que hem fet per alguns municipis d'aquí del Bages i d'altres projectes que hem estat fent. De fet, ara portem el projecte de la tèrmica del Besòs i portem alguns altres projectes a la Seda del Prat, etc., a Gavà, que també hi ha unes ànsies. En projectes així grans sempre hi ha gent que opina en un sentit i gent que opina en l'altre. I una mica forma part de la tasca, no? No ens és estrany.
Com arriba el projecte de l'autòdrom a la taula d'en Jordi Artigas? I com... Perquè suposo que això no és un projecte qualsevol tampoc. Hi ha un element que és un element patrimonial, històric, que també conté altres elements patrimonials, i suposo que per qualsevol arquitecte això també té un punt de motivació, no?
Sí, a veure, de fet el projecte s'inicia en el 2016. De fet, aquest projecte, l'autòdrom de Terramar, de fet, és un planejament, és una planificació que ja es va recollir en el Pla General, en el POUM de Sant Pere de Ribes, ja fa molts anys, i es va preveure aquesta zona com una zona de desenvolupament activitària i econòmica. Aquí, de fet, jo crec que el projecte aquest que estem parlant ara és el sisè que s'han plantejat aquí, des de parcs temàtics, parcs del motor, etc., que tots no van tirar endavant, per la majoria per falta de suport econòmic. A nosaltres ens arriba això el 2016, a través d'un amic meu, que és el promotor, que és un noi francès que es dedica al món de la hípica, amb un projecte totalment diferent en els projectes que s'havien posat sobre la taula, perquè, de fet, fins ara tots els projectes es basaven en un projecte d'activitat immobiliària, i, vull dir, promocionar, fer unes oficines, fer uns comerços, fer, etc., construir, i, en canvi, nosaltres, quan això se'ns presenta, i això va ser un dels motius del que em va semblar una gran proposta, va ser que era un projecte d'econòmica. O sigui, no és un projecte immobiliari, és un projecte d'activitat econòmica. De fet, el projecte que nosaltres plantegem redueix quasi a la meitat el sostre potencial que preveia el Pla General de Sant Pere de Ribes. Vull dir, és un projecte que és respectuós absolutament amb el que és la part històrica que comentes tu de l'autòdrom de l'any 21, i de fet es feia com una recuperació d'aquest element de l'anella, i sobre dintre d'aquesta anella es fan, no? Vull dir, és un projecte que ve per la relació personal que tinc amb aquesta persona, que és francesa, com et deia, que és una empresa que es diu Grand Prix i que aterra aquí i una mica doncs, em demana que l'ajudi a tirar endavant aquest projecte i dona la casualitat doncs, que amb la relació històrica que hem d'aquí a nivell de Sitges doncs, d'aquest patrimoni. I, bueno, i aquí és on comença tota aquesta participació nostra en aquest projecte.
Com que estem parlant d'un projecte que per una banda implica l'arquitecte, però també un arquitecte que és coneixedor de la realitat urbana i del planejament urbà, perquè en més d'una ocasió s'hi ha ficat en aquests casos, per aclarir sobretot els nostres oients, des d'un punt de vista legal, aquest projecte es pot fer tal i com està plantejat?
Sí, sí, absolutament. De fet, el procés... A mi el que m'ha sorprès més de tota la situació que s'ha generat és precisament que aquest projecte ha tingut una tramitació de més d'un any i mig en la que s'ha seguit tots els procediments de l'avaluació ambiental, procediments que impliquen unes participacions públiques. De fet, aquest projecte ha estat exposat més de 60 dies en exposició pública perquè es poguessin fer al·legacions, suggeriments, etc. Ha seguit tot el procediment. De fet, s'han fet 3 informes per part del Departament de Medi Ambient en les diferents fases que hi ha hagut. Per tant, hi ha hagut un informe preliminar del Departament de Medi Ambient, hi ha hagut després un informe en la tramitació, en l'aprovació inicial, i després hi ha hagut un informe en la memòria ambiental de la tramitació. Per tant, hi ha hagut 3 intervencions per part dels òrgans de control ambiental de la Generalitat en els quals doncs, tots ens han anat fent suggeriments que s'han anat incorporant i, evidentment, ha seguit absolutament la tramitació legal que té un projecte d'urbanisme incloent tota la participació pública que això requereix. I en aquest procés, pràcticament, hem tingut algunes al·legacions, però que s'han anat solventant i no hi ha hagut cap mena de rebombori com el que s'ha generat ara, quan això ja s'havia aprovat definitivament per part de la Generalitat.
Perquè des del punt de vista administratiu, aquest projecte l'únic que li queda és l'aprovació al ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes?
No, des del punt de vista administratiu, aquest projecte forma part com amb 3 nivells, no? Quan tu tramites un planejament urbanístic, tramites primer el planejament, això ja està aprovat, s'ha aprovat inicialment pel ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, es va aprovar provisionalment pel ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i es va aprovar definitivament aquest juliol passat aquest maig passat per part de la Comissió d'Urbanisme de Barcelona. A partir d'aquí, ara hi ha tots els processos de desenvolupament. I què vull dir desenvolupament? Doncs s'ha de fer el projecte d'urbanització i el projecte de reparcel·lació. I posteriorment s'ha de fer el projecte d'urbanització interior, per dir-li una manera, perquè no és tampoc d'edificació, on s'han de construir les pistes, els boxes dels cavalls, etc etc. Això ja és competència de l'Ajuntament de Ribes, però a nivell de tramitació de planejament, el que és la planificació, ja ha acabat el procediment.
Ho pregunto perquè des del punt de vista del coneixement professional, òbviament, de Jordi Artigues, que ja ha estat enmig de més d'un procés de planejament i d'aprovació de planejament, aquells que diguin, bé, hi ha alguna possibilitat de fer marxa enrere en aquest projecte? Hi ha alguna possibilitat o no?
Des del punt de vista de planejament, no, només hi ha la via contenciosa administrativa, no a nivell de tramitació administrativa, el que és el període administratiu, el tràmit administratiu ja s'ha esgotat. No hi ha més que la via contenciosa administrativa contra l'aprovació d'aquest document que va aprovar l'Ajuntament i que va aprovar la Generalitat de Catalunya.
D'acord, més que res per aclarir-ho. Sobre el projecte, sí, segurament el que ha cridat més l'atenció, i en parlarem després més detalladament, però sobretot començaria per aquestes dues qüestions que són les que més han cridat l'atenció a tothom i que estarien, diguem-ne, molt vinculades a aquesta part de terreny que hi ha, perquè tots ens entenguin també, entre la carretera de Ribes i la recta de la Mata, sí. O sigui, entre la carretera de Ribes i l'autòdrom, tota aquesta part de terreny, en la que per una banda hi hauria aquest pàrquing per uns 3.000 vehicles, i per altra banda, bé, alguns dels hotels que també es plantegen en aquest projecte. Que ens matisi ara, Jordi Artigas, tot el que cregui necessari, sobretot sobre el plantejament dels hotels i d'aquest pàrquing i, òbviament, de tot el que serien les cavallerisses per tots sí. aquests animals que vindran per fer les proves eqüestres que hi ha previstes en aquest projecte.
A veure, jo si em permets, sí, el que faria és una mica d'introducció, et faig un encaix d'aquest tema. A veure, aquest és un projecte, com et deia, eminentment d'activitat econòmica. És un projecte que es planteja des del punt de vista, fora de l'estacionalitat del turisme que hi ha a la comarca, en el sentit de que aquesta idea o aquest projecte es basa en tenir un lloc d'entrenament i de competició de cavalls, però no és de cavalls de doma, cavalls de salts, en el que es porten o venen una sèrie de cavalls durant les estances o durant les èpoques que no poden competir al nord d'Europa, de manera que els cavalls al nord d'Europa, doncs, lògicament, a l'hivern han d'estar tancats i no poden competir en les condicions que té la part climàtica, sobretot de Sitges i de l'entorn del Garraf, per això precisament també s'ha ubicat aquí, i arriben al setembre i estan del setembre fins al mes de maig, aproximadament, fent aquests entrenaments i aquestes peticions. Val? I, per tant, és un projecte totalment que contra l'estacionalitat, o sigui, perquè precisament on tenim més punta de turisme, etcètera, etcètera, és a l'època del mes de, bueno, des de maig fins a l'octubre. En canvi, l'època més baixa, la temporada baixa, és on nosaltres, en aquest projecte, doncs, seria la temporada alta per aquest projecte. Llavors, aquí, quan comentaves també això del tema dels hotels, jo m'agradaria que quedés molt, molt, molt clar que aquí ja hi havia previst poder-hi construir 90.000 metres de sostre hoteler i terciari que ja es va preveure en el Pla de Sant Pere de Ribes. Nosaltres el que fem és aquest sostre de 90.000 metres, voluntàriament, per encaixar en el projecte, el que fem és reduir-lo a 52.000 metres. O sigui, es redueix més de quasi la meitat del que hi hauria pujat en aquest projecte. Això, primera cosa. D'aquests 52.000 metres de sostre que computen, hi ha una part que deuen ser uns aproximadament 7 o 8.000 metres, que són de les cavallerisses, o sigui, el que són els boxes on els cavalls tenen que ubicar-se mentre estiguin aquí. I, per tant, realment, de sostre hoteler i d'activitat econòmica, doncs, n'hi ha una part que es destina a la recuperació de les instal·lacions de l'autòdrom, com era la fàbrica de pistons, la sala de control i alguns establiments d'algunes edificacions que també hi havia allà, uns garatxos, de manera la casa del director i tota aquesta part d'edificacions existents que també computen i que recuperen patrimonialment i es restauren per poder posar-hi també aquesta activitat.
Faig un apunt aquí perquè a partir del que ens diuen Jordi Artigas, el Pla General de Ribes permetria una edificabilitat molt més alta que la que els responsables...
91.134.
D'acord, o sigui que, per entendre'ns d'una forma molt fàcil, si hagués vingut, jo què sé, un altre projecte i aquest altre projecte hagués contemplat una edificabilitat de 80.000 metres quadrats, doncs s'hagués pogut fer perfectament també.
És que sí, perquè és que està fixat per llei. Ja fixava el Pla General de Sant Pere Ribes de fa més de 10 anys.
D'acord, o sigui que també per definir-ho bé, una cosa és el projecte i una altra cosa és el que permet el Pla General, que el Pla General permetria que qualsevol projecte edifiqués fins a 91.000 metres quadrats allà.
Sí, 91.134.
D'acord. Només per aclarir això d'entrada, perquè diguem-ne que puguem...
Bueno, de fet, Vicenç, els anteriors projectes esgotaven aquesta edificabilitat i el nostre, és aquest que et comentava, arriba a 52.628.
Això no vol dir que no pugui arribar més, no?
No, podrà arribar més. Es té que quedar aquí, perquè la modificació que hem fet, precisament de planejament, aquesta que ha portat tanta controvèrsia, sí, és limita, ja no es podrà fer mai més aquests 91.000. Nosaltres això ja ho hem limitat i, per tant, el planejament que avui és vigent, el sostre màxim que fixa són aquests 52.628 metres de sostre i, per tant, ja no se'n podran fer més.
D'acord.
Es pot tornar a canviar el planejament, sí, clar, es pot tornar a canviar i es pot revisar el Pla General de Sant Pere.
Però és a dir, també perquè tothom ens entengui, el sostre màxim que es permet ara després d'aquesta modificació és, diríem, que la meitat del que era permès a fa 10 anys i fins ara.
Exactament.
D'acord.
I per tant, i dintre d'aquests 52 que et comentava, en el projecte, doncs el que fem és una part es destina a la recuperació de les instal·lacions i dels edificis tradicionals que hi havia dintre de l'anella de l'autòdrom i també una part a les noves instal·lacions dels bòxers, dels cavalls, que també estan incorporats a dintre d'aquests metres quadrats de sostre. I de fet el que fem és dos hotels de 150 habitacions, de 150 places, dels quals estem una part també important, més o menys el 50%, és la recuperació també d'una masia que hi ha dintre de la part de l'anella de l'autòdrom, i que el que fa és recuperar-se, i també és aquest sostre
que és la que, si no recordo malament, la masia de Can Sidós, que és el que està més propera a la corba, al Peral de Sitges, per dir-ho així, no?
Ah, exactament, al Peralta, exacte. Per tant, ja et dic, jo crec que és un projecte respectuós, de fet, s'han enderrocat quasi 15.000, més de 15.000 metres quadrats de totes les granges d'amiant i de fibrociment que hi havia en l'autòdrom, de les granges de pollastres que s'havien posat als anys 60, i s'ha recuperat totes les edicions antigues que hi havia històriques. I per tant, sincerament, no, jo no veig que hagi sigut cap tipus d'actuació o que es plantegi cap tipus d'actuació agressiva en l'entorn, no?
Planteja algunes coses i que també en Jordi Artigues ens pugui matisar i aclarir alguns aspectes. Llegint part del projecte, es parla d'una capacitat màxima d'aparcament de 3.230 places. Això és molt, no? Això és un aparcament de vaja.
Però és que, això són les plataformes o les zones que es plantegen, que són unes esplanades situades a la part de Can Baró, en la connexió amb la carretera de Sant Pere de Ribes, que serien són unes zones, no tampoc per aparcar-hi vehicles. El que es preveu, la normativa t'obliga a que facis unes quantificacions en funció de les superfícies d'aquests àmbits. De fet, aquestes plataformes no acabaran amb tanta gent, de fet tampoc hi cap tanta gent en les pròpies pistes. El que passa és que aquestes plataformes són zones de suport per les pròpies activitats, perquè quan venen els cavalls o venen la gent que cuida els cavalls, doncs té que deixar aquests vehicles doncs en unes esplanades, que nosaltres aprofitem la mateixa plataforma que existeix avui de les parts aquestes que hi ha vinya, i el que es preveu és adequar-les amb un tipus de paviment, etc, que sigui filtrant i que per tant no perjudiqui a nivell de la sostenibilitat d'aquells.
Ho dic per aquella sensació, i també que ens torni a matisar en Jordi Artigues, de canviar vinya per ciment.
No, no ciment, eh?
No?
Són plataformes que... No, són plataformes permeables. De fet, els informes que, quan et dic permeables, a veure, també hi ha... Nosaltres hem fet actuacions, per exemple, en el Parc Nacional, en el Parc Natural de les Cadiretes a Lloret i al Massís de les Cadiretes, i precisament en aquest tipus o d'altres actuacions que s'han fet o que s'han fet al Parc Nacional del Cap de Creus, en el que hi ha uns tipus de paviments que fa que no s'enfangui, però que per altra banda són permeables i no es posa ciment, ni es posa asfalt, ni es posa cap tipus d'element d'aquesta índole. O sigui, no és que canvis vinya per asfalt. Doncs no és així.
El projecte parla d'un trànsit aproximat de més de 200 camions en època de competició, de 200 camions entre setmana, els 1.900 cavalls, etc. Això no és un impacte molt important en el territori? Pregunto.
A veure, aquesta xifra que tu fixes és una xifra màxima en un event a l'any. O sigui, no es planteja que sigui... El que passa és que quan tu calcules la mobilitat i quan calcules els moviments que tu et refereixes, tens que sempre calcular-ho en el punt màxim que pugui haver-hi en un moment donat. No, no és que sigui un element que es pugui anar generant habitualment. De fet, un event d'aquestes característiques, que això, per exemple, això, aquest tipus d'events es fan a Fontainebleau, que ells, aquesta empresa, ja els està fent a prop de París i es fa un cop a l'any. I, per tant, entenem que ven un cop a l'any no implica que tingui que malvar o desfer o perjudicar el medi ambient d'una actuació a l'any. No? I en aquest sentit no hi creiem que sigui cap mena d'element. A part, hi ha unes mesures, que jo també ho recull el projecte, de mesures compensatòries, perquè en el cas de que això s'executi, doncs, hi hagi una sèrie de mesures per tal de minimitzar aquest impacte.
Com es gestionen, dit ras i curt, els FEMs de tants animals?
A veure, aquest és un sistema, de fet, això és un sistema de... Aquí sí que amb la part dels boxes nosaltres s'han de pavimentar unes zones en la part dels boxes precisament perquè aquests FEMs no filtrin a nivell dels freàtics ni tingui cap problema. El que es fa és, bueno, doncs, empreses especialitzades que, igual que hi ha el Polo de Barcelona o altres llocs d'activitat eqüestre importants a Catalunya, o a Terrassa, que hi ha també algunes zones d'aquestes de polo, etc., doncs, això, doncs, s'acumula, es recull, hi ha uns sistemes de reciclatge, etc., no? Però vull dir, no filtren, perquè de fet les quadres, a més, són aquest tipus de cavalls, un cavall molt, a veure, de molt delicat, són uns cavalls molt especialitzats en salts i que realment quan, si algú va veure unes quadres d'aquestes, us diria que quasi bé és quasi com una clínica, eh? Vull dir, són llocs super nets i super arreglats i que hi ha gent, que això també genera una activitat econòmica important, que quasi per cada cavall, doncs, hi van una o dues persones constantment ja en tot això, i per tant hi ha un control sanitari super exhaustiu.
Anem pel rei de la festa, que és l'Anella, que és l'autòdrom.
Sí.
L'autòdrom que amb el pas dels anys, també en el seu dia va ser modificat. Si no tinc mal entès, sí. Jordi, el sotagraderia que es va tapar en el seu dia, sí, era un sotagraderia descobert, no?
Sí. Et refereixes a les graderies.
A les graderies que... Exacte.
De les per fer, no? Una que es va deixar a mig fer i l'altra que està acabant, et refereixes. Sí. A nosaltres aquí, bueno, en el projecte, el que es preveu és recuperar l'estructura original, de fer tot allò que hi ha al sota, que és com un afegitó, mm-hmm, i allà fer-hi uns espais de vents que es puguin utilitzar, com s'ha utilitzat en alguns casos ja, que d'any per la presentació d'alguns cotxes com el Cupra, i recuperar, deixar l'estructura original i a través d'uns tancaments de vidre fer que tota l'estructura quedi vista i recuperar la grada, la que no es va acabar de construir, també per poder-hi generar un espai per poder-hi fer béns en general, tant públics com privats.
Com està l'autòdrom de salut? Aquest autòdrom que està a punt de fer 100 anys.
Sí, l'autòdrom és curiós perquè bueno, ja saps que és l'únic anella que queda amb l'estat original de tots els que es van fer, Indianapolis, Monza, etc. en aquella època, i és l'únic que queda en el seu estat original, que no s'ha modificat. El paviment de la zona dels Peraltes està bastant bé, vull dir, de fet el projecte preveurà restaurar-ho tot aquest paviment, de fet està contemplat fer una restauració de tots aquests paviments.
Mm-hmm. Aquest paviment de què és fet, Jordi? És formigó, això?
És formigó. Sí, és formigó. De fet, és molt curiós perquè, com que en alguns punts encara hi ha les rodes marcades, han quedat marcades les rodes del dia de la inauguració perquè, com que es va fer tan ràpid, no havien acabat de fregar el formigó i encara hi ha la roda, alguns pneumàtics dels cotxes originals. És molt, molt curiós.
No sé si això, des del punt de vista de l'arquitecte, val la pena deixar-ho com està.
Sí, no, això es preserva tot. De fet, on s'ha malmès més és en els trossos plans, que, clar, degut a que es va anar acumulant aigua, l'avantatge dels Peraltes és que, com que no s'acumulava aigua i corria l'aigua, mai quedava estancada. On s'ha quedat més malmès ha sigut els punts plans de les rectes i allà sí que s'haurà de restaurar tot. De fet, s'ha buscat una empresa especial de restauració d'aquest tipus de paviments, i també va quedar bastant malmès a l'època que això funcionava com a granja de pollastres, com us deia, perquè bueno, hi passaven cotxes, feien camions de transport, etc etc. I llavors això també va quedar malmès en aquests punts. La idea és restaurar-ho tot i adequar-lo. També per fer events publicitaris, events empresarials, tampoc, com s'ha parlat, per fer-hi carrer, perquè no té sentit per el tema de la seguretat, lògicament, sinó per més aviat per plantejar que sigui un lloc d'events emblemàtic amb una certa solera, per això que us dic, de presentació d'empreses o de generació d'activitat econòmica.
Per tots aquells que han anat a l'autòdrom i sí, s'hi han passejat i han fet la volta, que alguns segurament l'any passat també ho van fer, la part central, que queda tan elevada, queda amb tanta terreny, amb tanta terra, com serà la part central de l'autòdrom o com s'actuarà en aquesta part central? A l'anella interior. A l'anella interior, exacte, sí.
A veure, l'anella, a part, o sigui, queda compartida en dos trossos. El que comentaves, la zona del Peralte de la Masia, de Can Serós, quedaria la peça de la part de restauració, tota la part de l'hotel, etc etc. Mantenint, lògicament, la fàbrica de pistons i hi ha un parell d'edificacions més de garatges, etc. Llavors, la part central quedaria, o sigui, no s'hi fa cap tipus de construcció, sinó que el que només es fa és uns moviments de terres per generar com unes pistes més enfonsades, de manera que queden com unes... com una espècie d'illes a dins d'aquesta anella, de manera que es puguin anar fent diferents events. Llavors, en aquestes pistes doncs, hi ha unes que són de sauló per tema de salt de cavall i d'altres hi haurà una pista d'herba també per fer els salts de cavalls. De
o, sigui, que es puguin... o sigui, tot el que és la part interior de l'anella de l'autòdrom seria la destinada a les competicions equestres.
Correcte, correcte. Sí, sí. I després hi ha una part petita a fora de l'anella, més situat cap a Can Baró, enganxat a la mateixa anella, que seria on s'ubicarien les quadres i tot el tema dels cavalls. Quan acaben la competició, doncs sortirien de l'anella central de l'autòdrom i passarien a fora, que és on hi hauria tot el back-office dels cavalls, no? O sigui, tot el tema del magatzem pel pinso, etc. La part logística dels cavalls.
És clar, tot això és molt obra. Se'ns comentava que a la vora d'uns 25 milions d'euros hi ha pressupostats.
Sí.
Però suposo que l'obra dona, vaja, en fi, que no sé si amb 25 milions n'hi ha prou per tot això.
Sí, bueno, els 25 milions és el preu de la inversió que està prevista exceptuant el tema dels hotels.
O sigui, d'acord.
Seria sumar amb això. Això és de fet, és que el projecte, la idea és que es faci en diferents fases. La primera fase serà tot el tema dels espais de béns i de cavalls. De fet, els hotels amb aquesta primera fase no es farà, sinó que doncs, es faran servir els hotels que hi puguin haver-hi ja existents de la gent que pugui venir, no? Ja sigui el Melià, sigui el Dolce o altres hotels que hi puguin haver a la vora. I de moment la inversió inicial són aquests 25 milions, sí, sí.
Quanta gent hi cap a les graderies de l'autòdrom? O quanta gent hi pot caber?
A les graderies a les graderies o als espais interiors...
Llavors?
Jo crec que hi poden haver... en les diferents pistes potser doncs, hi podran cabre un miler de persones en total.
Ho dic perquè a l'hora de fer els números, no sé si mil persones poden ser moltes o no per mantenir una inversió així.
No, bueno, clar, no, és que no... A veure, ho dius per compensar, o sigui, per la viabilitat econòmica.
Pel dia a dia, sí, pel dia a dia. I és clar, no, això és que sempre fa de mal dia, eh? Suposo que esdeveniments i tot això ho compensen, tot es va compensant en ell mateix, no?
En els esdeveniments aquests no es planteja un tiquetatge i que l'ingrés no ve donat pel tiquetatge que pagui la gent. De fet, dia de béns es plantegen que siguin gratuïts. L'ingrés o el negoci del projecte és els propis cavalls o els propis la gent que ve a concursar i l'esponsorització d'aquests events, no de l'etiquetatge de la gent.
D'acord, o sigui que de fet el públic no només hi podria accedir d'una forma gratuïta a molts d'aquests esdeveniments, sinó que, diguem-ne, el que poden ser els ingressos des del punt de vista de públic és residual pel que és la magnitud del projecte.
Sí, 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 el projecte no està basat en el tiquetatge de la gent que va visitar-ho, sinó en el propi genet o el cavall que competeix, doncs té un pagament d'unes quotes i també doncs, pel pupilatge, etc, i totes les coses conjunturals i de ser generen en el món del cavall. Mm-hmm. Això és el que es basa el projecte. Tampoc es basa en els hotels. De fet, és un projecte que és sostenible de manera independent de la promoció immobiliària. Per això et deia al principi que és un projecte empresarial i no és un projecte immobiliari. El tema immobiliari o el tema de la construcció d'un hotel que doni servei és per millorar el servei, per tenir allà, però si té que quedar-se gent dels propis cuidadors, dels propis genets, dels propis gent que intervé, doncs poder tenir dintre del recinte aquest hotel, no?
O sigui, aquest projecte es podria mantenir perfectament sense la construcció dels hotels.
És que, de fet, el projecte iniciarà sense la construcció dels hotels. El primer any i el segon any, segurament, o fins i tot el tercer any, funcionarà sense la construcció dels hotels. És que, insisteixo, no és un projecte immobiliari especulatiu de construir i vendre hotels i de vendre edificis. És un projecte d'activitat econòmica i de creació de llocs de treball i aquesta mateixa activitat econòmica doncs, genera uns beneficis com qualsevol altra empresa. Vull dir, no és un projecte de comprar i vendre.
Quan està previst, si tot continua desenvolupant-se com fins ara, que puguin començar les obres?
A veure, el nostre objectiu és que les obres puguin començar a principis de l'any que ve, perquè la idea és que pogués començar l'activitat econòmica a finals de l'any que ve per no perdre la temporada, com et deia, de que l'octubre del 21 pogués, setembre, octubre 21, sí, més o menys, pogués ja començar a rebre doncs, cavalls per poder per poder iniciar l'activitat. Per tant, les obres haurien de començar, si tot va bé, doncs i dintre dels tràmits que cal fer, òbviament, que no es pot fer d'altra manera, si és possible, el nostre objectiu és que puguin començar el gener de l'any que ve.
Mm-hmm. Suposo que, tornant a l'inici de la conversa, més enllà d'aquest moviment també ciutadà en contra del projecte, en Jordi Artigas és conscient que hi ha també un rum-rum polític a l'entorn del projecte i al posicionament de diversos grups polítics. Com sí, ho contempla ell? Com ho contempleu des de la vostra situació?
Bueno, et refereixes als ajuntaments...
Als ajuntaments implicats, als grups polítics implicats?
Algunes mocions, et refereixes?
Sí, això em referia, Jordi, sí. A les mocions, als posicionaments, als posicionaments polítics sobre el particular?
Sí, jo sóc conscient de que hi ha hagut alguna moció a l'Ajuntament de Vilanova, em sembla que es va aprovar demanant l'aturament del projecte, i em sembla, si no recordo malament, aquí a Sitges també n'hi va haver una i em sembla que es va rebutjar, no?, per part del consistori. No ho sé, jo sincerament, més que a mi m'agradaria, i de fet crec que seria més bo, és que si hi ha alguns motius o algunes qüestions que preocupen amb els diferents municipis en relació a la preservació, suposo, a nivell mediambiental o de contaminació acústica o de qualsevol tipus de qüestió d'aquestes, és de que, bueno, que poguéssim saber-ho exact, però concretament què és, i a partir d'aquí nosaltres estem disposats a que si s'han d'incorporar noves coses dintre del projecte d'urbanització que, bueno, que millorin el projecte i per tant preservin més el corredor aquest que deixa'm dir-te que no toquem, o sigui, el corredor biològic de la xarxa Natura 2000 del Parc del Garraf al Coix Miralpeix, que és la Riera de Ribes. De fet, el projecte no vam plantejar l'entrada per l'entrada tradicional que tenia l'autòdrom des de la carretera de Vilanova pel càmping, bueno, per l'entrada d'allà,
sí,
de Can Girona.
De la recta de la Mata, sí.
Exacte, de la recta de la Mata, perquè precisament el gual, el pas per la riera, doncs, podia generar una situació des del punt de vista de mobilitat i dels cotxes que pogués danyar, que pogués malmetre la riera. I per tant es va optar per l'entrada que comentava abans de la part més al nord. Vull dir, sempre s'ha tingut super en compte tot el tema de la riera de Sant Pere de Ribes, i amb el que em preguntes, no sé, jo si els ajuntaments tant de Sitges com de Vilanova creuen que s'hi hauria d'afegir alguna cosa o alguna mesura perquè això pogués millorar, pues, saber-la, i nosaltres, tant nosaltres com a nivell tècnic com al propi promotor, pues, estem disposats a fer-les. Jo, sincerament, sobretot d'aquestes mocions, no sé exactament en què es basen o quin és el punt realment per estar en contra o per demanar l'atur d'un projecte que, a més, correspon a un altre terme municipal. I a més que entenc que els ajuntaments tenen que tenir la seva autonomia per decidir què volen fer en el seu territori, no?
Una qüestió final, ara que arribem a les 11. Il·lusionat?
Il·lusionat? Molt.
Molt.
Home, jo crec que sí, jo penso que és un projecte, sincerament, evidentment s'ha de fer molta cura per la situació on està, però crec que millorarà moltíssim el que tenim avui. És que jo crec que és un... L'autòdrom, des que va acabar l'última carrera, jo crec que ningú se n'ha preocupat de res. És que penso que o se n'ha preocupat ben poc. Vull dir, si no es fa res, sí, bueno, no sé si a nivell ambiental serà millor o pitjor, però us asseguro que el que són les instal·lacions patrimonials històriques de l'autòdrom, el que fa això és de que no es perdin. Llavors, clar, també és aquest debat, quin és l'equilibri entre preservar, o que preferim que es desmunti tot, que quedi tot derruït i que la naturalesa acabi conquerint tota l'anella de l'autòdrom, ho desmunti tot i tinguem un altre bosc, no? No ho sé. Jo penso que el que s'ha de fer en totes les coses i en tots els projectes és aquest equilibri, l'equilibri de preservar una cosa que és el patrimoni cultural i que, per tant, aquest projecte és molt respectuós i permet preservar-lo i, evidentment, ser molt respectuós amb el medi ambient.
Doncs...
Estic molt il·lusionat perquè és un repte. Jo crec que és un repte de fer-ho molt bé.
Doncs ens quedem amb aquesta reflexió i amb aquest repte que ens deixa l'arquitecte del projecte de l'Autòdrom, Jordi Artigas. Jordi Artigas, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Gràcies. Adéu-siau. Fins la propera.
Vale, gràcies.